Sentits, amb Maite Curto.
Hola, bona tarda i benvinguts a l'Espai Cultural Sentits. Avui celebrarem els 100 anys d'un dels intel·lectuals francesos més importants del segle XX, el filòsof Claude Lévi-Strauss. Seguirem amb música, perquè la veterana cantant cubana Omar Aportuondo actua avui a Barcelona. Visitarem el Museu de Lleida en el seu primer aniversari i acabarem a València, on es prepara un homenatge al cantant i agitador cultural Joan Monleón. Comencem.
Sentit comú.
El pare de l'antropologia moderna, el filòsof francès Claude Lévi-Strauss, ha complert 100 anys envoltat d'un ambient intel·lectual que reclama la vigència del pensament d'un dels pares de l'estructuralisme. El Museu Coebranly de les Arts Primigènies de París, que l'eminent pensador i etnòleg va apadrinar, és l'epicentre dels actes que enalteixen la figura d'un dels intel·lectuals francesos vius més importants del segle XX. Ens ho explica des de París la Maria Rovira.
El treball de Claude Lévi-Strauss es basa en un missatge humanista que pren com a punt de referència la complexitat dels elements fundadors de qualsevol tipus de societat, sigui quin sigui el seu estat actual de desenvolupament. La riquesa de la mitologia dels pobles que troben als seus viatges el porten a comprendre el tresor de la diversitat de cultures, però alhora la seva extrema fragilitat. Ens ho comentava Pierre Annonto, director general del Museu de les Arts Primigènies, Coebranly, que Lévi-Strauss va contribuir a fer néixer.
És la manera de fer un homenatge per tot el que ens ha donat i alhora demostrar que és terriblement actual, perquè ens diu que si continuem tractant el planeta com ens hem comportat amb les civilitzacions que ell va conèixer, atenció, potser el planeta potser no tindrà un futur esperançador. Crec que és un missatge que s'ha d'escoltar.
Ja en l'any 1951, testimoni clarivident de la desaparició de les espècies, de la destrucció dels pobles aborígens sota la pressió dels colons i de les explotacions mineres i forestals, de la superpoblació i de la imposició d'una alimentació de base química, el van fer preveure una humanitat que, en paraules seves, s'instal·la en la monocultura, en la civilització de masses, com si fossin remolatxes.
S'ha dit que va ser un dels primers ecòsofs, és a dir, un dels primers filòsofs de l'ecologia. Des dels anys 50, va ser molt pessimista quan deia matem civilitzacions i petits grups que tenien maneres de viure molt pures, que s'han sotmès a l'home occidental, que ha imposat les seves normes supremes i maneres de viure.
Precisament els homenatges que se li reten aquesta setmana van lligats íntimament a aquesta idea de pioner del relativisme cultural i de la idea humanista universal del reconeixement de l'alteritat que superen amb escreix altres conceptes que molts antropòlegs consideren de passat, segons comenta el director del Museu Coebranly.
En Claude Lévi-Strauss se l'ha comprès poc. Se l'ha atacat molt pensant que era indiferent, però la seva divisa és el relativisme, on tothom és important. I fora de la política és igual una democràcia i una dictadura. Ell opina dins l'etnologia, dins el món de les ciències.
Aquest savi fora del comú, autor, entre altres obres de referència de tristos tròpics mitològiques, les estructures elementals del parentiu, el pensament salvatge, la mirada allunyada i mirar, escoltar, llegir, ha estat objecte de lectura en públic per part de 100 personalitats franceses, alhora que en el mateix museu que ell va inaugurar fa només 2 anys es mostren fotografies dels seus viatges d'investigació i prop de 1.500 objectes que hi va recollir. Precisament aquest any, la prestigiosa col·lecció de la Pléiade ha publicat les seves obres completes instaurant-lo com a gran clàssic encara en vida.
Per escoltar.
L'Auditori de Barcelona acull aquest vespre la veu d'Omar Aportuondo i els temes del seu últim disc, titulat Gràcies. Un treball on la cantant cubana interpreta els temes que diu sempre ha desitjat enregistrar i que compta amb destacades col·laboracions. És un reportatge de la Montse Pujol amb el muntatge de la Montse Duran.
Yo no sabía que iba a pasar tanto. Mis padres fueron los que me dijeron que iba a ser una gran artista que iba a representar a mi país.
Amo esta isla, soy del Caribe. Jamás podré pisar tierra firme porque me inhibe.
Yo soy romántica, arrolladora, ritmática, de todo, carnavalera, de todas esas cosas me pasan. Porque yo nací para la música, según mis padres, es verdad. Me siento muy orgullosa que así sea.
Així parla d'ella mateixa Omar Aportuondo, de 73 anys, plena d'energia i optimisme.
Ya cuando no lo hago, me siento extraña, porque de toda la vida lo he hecho. Eso no es de ahora, de Buenavista, es de mucho antes. Además, no solamente en el exterior, sino en Cuba también se hacen muchas actuaciones en varias partes, provincias de Cuba, y he estado viajando, he estado representando a Cuba en eventos internacionales. Antes de Buenavista, hemos tenido convenios culturales con muchos países.
L'èxit internacional d'Omar a Portuondo va arribar-li l'any 2000 amb el projecte de Buenavista Social Club, que va gravar amb companys de generació, ara ja desapareguts, com Compay Segundo i Ibrahim Ferrer.
Gràcies, gràcies, gràcies. Quiero agradecer a quien corresponda y a nosotros dos en premio a la audacia. Por entrar al mar por la parte más honda.
I en aquest disc, com ara Portuondo, vol donar gràcies a tots aquells que han estat al seu costat.
Eso es lo malo de los autores, que nos pasa, que cantamos cosas. Y a no ser en estos momentos vamos a hablar de los autores, que por eso le tenemos que dar las gracias a los autores, a los músicos, al público que nos recibe, que nos aplaude, que nos da estímulo para cantar. A los padres, al Cuba, porque ahí fue donde no me formé.
Rumbo a los míos, nunca digas nunca. Todo pasa en el món.
A banda de Jorge Drexler, Omar a Portuondo compta també les col·laboracions dels cantautors Pablo Milanés, Chico Buarque, el pianista Chucho Valdés i els baixistes Richard Bona i Abisai Cohen.
Oh, què serà, què serà? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan las cabezas y andan las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, y están en el mercado...
Després de Barcelona, la pròxima actuació d'Omar a Portuondo serà a Londres el 13 de desembre.
No tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño.
Per veure.
48.000 persones han visitat el Museu de Lleida durant el seu primer any. Les obres d'art en litigi en són el reclam principal. El museu celebra aquest diumenge el primer aniversari des que es va inaugurar amb la voluntat de començar el 2009 la política d'exposicions temporals, editar una guia de mà i un catàleg raonat del museu. Ens ho explica tot plegat des de Lleida la Roser Parera.
La directora del Museu de Lleida, Montse Macià, ha destacat que dels gairebé 48.000 visitants, 17.000 hi van anar al desembre, mes en què va obrir les portes aquest equipament. Macià considera que Lleida s'ha fet seu al museu i que se'n sent orgullosa. El patrimoni que hi ha i les obres d'art de la Franja són els reclams principals.
La sorpresa de que a Lleida hi hagués un patrimoni quantitatiu i sobretot qualitatiu, molt desconegut, més enllà de les obres famoses doncs, perquè estan en litigi. No? És a dir, diguem-ne que el tema de litigi ha sigut com una mena de reclam i moltíssima gent quan ha arribat, primer que pregunten és veurem les obres que estan en litigi. Però més enllà d'això, ha sigut una sorpresa molt grata i que en altres ens satisfà moltíssim.
Macià constata que, tot i que el museu està al marge del litigi amb l'Aragó per les obres d'art de la Franja, té molt clara la legitimitat de la col·lecció.
El museu, des de l'any 1997, intenta estar al marge de litigi per bé del seu funcionament i de la seva pròpia dinàmica. I des d'un punt de vista tècnic, està claríssim que nosaltres sabem, som sabedors absoluts de la legalitat i de la legitimitat de la col·lecció, la qual cosa ve donada a través de la unitat de la col·lecció.
Els objectius del Museu de Lleida per l'any que ve són començar la política d'exposicions temporals, situar el museu en el mapa per rebre exposicions itinerants de qualitat i iniciar projectes de recerca. El primer trimestre del 2009 entrarà també en funcionament la cafeteria de l'equipament. També s'ha de posar en marxa el servei d'atenció dels museus i s'ha de publicar la guia de mà i el catàleg raonat de la instal·lació. A més, s'incorporaran noves obres d'art a l'exposició permanent, com ara el Crist Beneint del mestre d'Anglesola. Actualment, les peces estrella del Museu de Lleida són la col·lecció Ilergeta, els mosaics del Romeral, la basílica paleocristiana de Bovalà a Serós, les pintures de la Pia Almoina, obres procedents de la Seu Vella i una talla de fusta de la Verge Nena. La majoria dels visitants del museu són de Lleida i de les comarques de Barcelona. El museu celebra aquest divendres el primer aniversari des que es va inaugurar amb una conferència sobre patrimoni, territori i identitat, a càrrec del catedràtic Eduard Carbonell i un concert de l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida. Diumenge, el museu farà també una jornada de portes obertes amb entrada gratuïta de 10 a 2 del migdia.
Per assaborir.
Cantant, showman, presentador de televisió i agitador cultural, Joan Montleón rebrà demà dissabte un homenatge a tota una carrera en una altra de les seves facetes, la d'actor de cinema. És un reportatge des del País Valencià de l'Ignasi Muñoz.
Joan Montleón va ser el monseñor del vicari d'Olot, el papayuna de Con el culo al aire o Don Pantuflo, de Les aventures de Zipizape. Papers secundaris on la seua figura inflada i el seu deix còmic deixaren una forta empremta als personatges. Els seus directors han sigut els mestres de la comèdia, com Carles Mira, Berlanga o Vicent Escrivà, o el més heterogeni Ventura Pons.
La satisfacció és que quan has treballat en un director, te torna a cridar és que has complit en el treball. Que si no, no se juguen els diners que se chuva al cine, de no ser Marilyn Monroe, ¿no? Un día Willy Wheeler, que día, es que no se sabe el papel, dice, yo tengo una tía que tiene 80 años y se aprende el papel, pero ¿quién pagaría una entrada por ver a mi tía? Pues nadie.
Como una alfombra de flor, es la región valenciana.
Orxater de professió, Montleón comença a aixafar els escenaris amb un grup d'amics de la Falla Corregeria que s'anomenen Pavesos. Corren els prodigiosos anys 70 i el Montle, que ja passa dels 35, es llança al professionalisme. Amb Pavesos es dedica a recuperar la música popular valenciana des d'un vessant crític i iconoclasta que el porta a transvestir-se de fallera.
Esta cosa de que un home se vestira de dona estava totalment prohibit, eh? Inclús en el Micalet me preguntaven, i esa xica tan guapa que és, quan entra, que no la vam entrar? No, no concebien que un home es veu que era vestida, era una provocació. Vingué el destape, i vingué, perquè jo feia un striptease, en el Teatre de Barcelona se venia baix quan jo feia un striptease.
En quan cauen quatre gotes, si anar per València bo.
El Canet Rock del 76 es produeix la consagració del grup que grava el primer àlbum titulat A la nostra gent. El destape i la recuperació de l'humor directe, sexual i escatològic del popular sainet de Bernat i Baldoví, El Virgo de Vicenteta, s'ajunten en la pel·lícula que Vicent Escrivà dirigeix i que Montleón protagonitza junt amb Toni Ferrandis, Pepe Sancho i l'italiana Maria Rosario Maggio. Un humor que hi situa en una tradició ben concreta que comença amb el Tirant lo Blanc i passa pel Teatre de l'Arte.
Bernat i Baldoví, en totes les seues obres, és la sàtira contra el poder. Encara que el Virgo Vicenteta aparega que és una brofegà, pues no, al final l'alcalde va parar la terra.
La música i el cinema ocupen la dècada dels 80 fins que el 1989 arriba Canal 9 i Montleón es converteix en estrella televisiva amb el seu show Més aviat que el show, on reparteix vedrioles, bitllets de 5.000 pessetes i una paella rodant fa el paper de ruleta de la sort, un deliri surrealista denostat en uns anys on molts esperaven una televisió pública, culta i seriosa, però que amb el temps, si vista la penosa deriva del mitjà, s'ha convertit en un clàssic quasi enyorat.
Ara se'n donen compte que d'ixe fem van eixir flors i no cardos borriqueros com tenim ara. És a dir, el que se pensaven que era basura, pues resulta que ara és més basura el que n'hi ha, no?
Doncs que tingueu molt bon cap de setmana i fins dilluns.